Doncs teníem previst que l'alcalde de Sitges vingués la primera setmana de l'any. Doncs circumstàncies personals van impedir aquesta vinguda, però no hem volgut doncs esperar fins al mes de febrer, perquè entenem que hi ha força coses de les que podem parlar. Miquel Forns, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I bon any. Que no us ho
bon
hem dit. De fet, clar, si haguéssiu vingut la primera setmana de gener, no ens haguéssiu pogut parlar de la palmera.
No haguéssim pogut parlar. Bé, hauríem pogut parlar de la palmera, però des d'un altre punt de vista.
Correcte.
De la palmera.
Déu-n'hi-do, quin sotrac.
Sí, la veritat és que va ser un ensurt gros, sobretot en el moment en què nosaltres mateixos, que tot l'equip d'alcaldia estàvem doncs, al despatx, estàvem a l'alcaldia, a la Casa de la Vila, i quan ens van avisar, baixeu de seguida que ha caigut la palmera, la primera pregunta que vam, o la primera exclamació va dir... ha fet mal amb algú, hi ha algú a sota enganxat amb algú, vull dir, va ser la primera, no? Baixeu corrents, i la veritat és que va ser un bon ensurt. Sortosament només hem de lamentar danys materials, dues motos i un dany amb algun cotxe i un fanal, i per tant tot això és reparable, i el més important és que no va prendre mal ningú. Bé, i la llàstima doncs és que una palmera que a més és un arbre monumental perquè gaudia d'aquesta catalogació a Sitges, no? El catàleg d'arbres així diguem destacats, doncs l'hem perdut, i per tant hem perdut un element, diguem, natural molt important, però també un element paisatgístic, històric, jo diria fins i tot emocional del nostre Sitges, de moltes generacions, doncs que bé, que tots pensàvem un dia o altre doncs ens donarà algun ensurt, i ens l'ha donat. Jo amb això vull dir, sobretot per aclarir-ho, que ja en aquest mandat, l'anterior mandat i l'anterior, és a dir, tres mandats, he sentit com a regidor que he estat amb aquestes tres legislatures, l'Ajuntament preocupat per la situació de la palmera, i es havien fet estudis tècnics de què s'havia de fer per una palmera de més de 100 anys, de quina era la millor situació, no? Es havia pensat en agafar-la pel tronc amb uns tensors lligats a la façana de l'Ajuntament, a la façana de la rectoria, de l'arxiu històric. Els mateixos tècnics ho desaconsellaven perquè té tanta força una palmera que hagués arrencat els tensors, i per tant l'hagués desclavat i hagués arrencat part de les façanes que he esmentat. Es havia parlat de posar uns pals d'acer, de ferro o diguem forts, que aguantessin i falquessin el tronc, però la palmera ha de tenir mobilitat. I el que sempre ens havien aconsellat els tècnics i els jardiners municipals era, sobretot quan toca podar les palmeres, que és el mes de gener i febrer, buidar-la bé, treure-li pes. De fet, ho fèiem cada finals de gener, i quan la podàvem, que li deixàvem un parell de fulles que semblava un pinzellet, lletja, quedava molt lletja, es redreçava ella sola, uns metres, però la ventada...
Ens han faltat 15 dies.
Ens han faltat... Estava programat per l'última setmana de gener, però és que, a més, la ventada d'aquests últims dies, i insisteixo, més de 110 anys d'història, doncs, millor, han fet que al final cedís.
Sí, millor que passés com va passar.
Sí, que no, hem de pensar que només que passés a la tarda, que és l'hora que hi ha totes les famílies i els nanos de la catequesi a davant de la rectoria, just on va caure la palmera, doncs potser ara no estaríem parlant de l'anècdota de la caiguda, sinó d'alguna desgràcia més, no? Per tant, va passar entre les 2:15 del migdia, i per tant, sortosament no hi havia ningú en aquell moment allà, i escolta, en plantarem una altra.
Exacte, passarà com els Reis, no? Rei muerto, rei puesto, palmera caiguda.
Sí, això ho tenim clar. De fet, aquest dissabte que tenim aquest dissabte que hi haurà la presentació la presentació, diguem, la posada en marxa
del parc
de Can Robert, d'un parc infantil i un correcant, doncs segurament alguns esqueixos es podran plantar també per part dels nens per intentar doncs que la palmera tingui alguns brots en alguna altra part.
Fillets, no? Per tot Sitges.
Exacte. I després, doncs això, restituirem la palmera. La feina ara és important, perquè ara el que ens aconsellen els tècnics és que la palmera, al caure el cor de la palmera i trencar-se del tronc, la palmera es pot donar per morta, i per tant aquest tronc que queda s'haurà d'anar serrant a trossos per treure'l. Després haurem d'obrir la font, l'estructura de la font, per poder treure totes les arrels i procedir a plantar-ne una. Ens recomanen els tècnics que per plantar una palmera hauria de ser amb el bon temps a l'estiu, entre juny, juliol i setembre. Per tant, si ara triguem uns mesos en què la gent no veu la palmera, que ningú s'amoïni. En posarem una de grossa, de maca, que pugui viure molts anys, que la puguin contemplar i compartir estones moltes generacions de sitgetans, però potser ens haurem d'esperar l'estiu per poder-ho fer, que és quan toca.
Doncs aquesta conversa que mensualment tenim amb l'alcalde sempre va una miqueta a cavall de l'actualitat, i el que és més gairebé rabiós d'actualitat és el canvi de recorregut de la rua de Carnaval. De fet, n'hem de parlar amb el president de la comissió de Carnaval en els propers dies, però entenem que també l'alcalde ha estat present en tot aquest procés de canvi, d'un canvi, com a mínim potser el canvi més important de les rues de Carnaval des de la restauració de la festa.
Precisament enguany, que fa 40 anys doncs el Carnaval al carrer, diguem, de la recuperació del Carnaval al carrer, doncs hem d'introduir alguns canvis, senzillament perquè és una festa, el Carnaval, que ha anat evolucionant al llarg del temps, i perquè no és el Carnaval de fa 40 anys, perquè el Carnaval ha canviat molt, i la rua, la primera rua d'aquell primer Carnaval al carrer, tenia unes dimensions i una estructura i una dinàmica que 40 anys més tard, doncs, ha canviat, no? Aquests últims anys hem anat fent canvis, jo diria que amb diferents mandats municipals, la situació de les rues i de la presència de gent i del volum de gent que hi ha, i fins i tot de vegades pel comportament de determinades persones, doncs ha fet que s'introduïssin tanques on no n'hi havien, que s'introduïssin tanques molt altes on no n'hi havien, m'estic referint a carrers, que es modifiquessin els horaris, que es anessin avançant les rues, de les 10 de la nit fins i tot algun any a 7:45 del vespre, fins i tot que algun any no acabés la rua al cap de la vila i acabés el passeig Vilafranca allà, diguem, perquè ens entenguem tots, a l'entrada del carrer Sant Francesc, el pàrquing Jornet, vull dir, s'han anat fent variacions, si alguns anys ha anat per dalt o per baix a la Ribera, en fi, s'han anat fent modificacions en funció de les necessitats que hi ha hagut, sobretot amb un objectiu, que és garantir la seguretat. Aquest és l'objectiu de la rua de Carnaval i l'objectiu d'aquests canvis que s'han anat introduint. En aquests últims anys podem dir, i tots ho hem patit, tant el públic com la gent que surt a la rua, com fins i tot els veïns o els propietaris d'establiments, que per accedir a determinats llocs de la rua o a casa seva un veí, hi ha moltes dificultats. I ja no parlem de si realment hi ha una necessitat d'emergència, introduir o que pugui arribar a fer accessible un vehicle d'emergències, diguem-li ambulància, diguem-li cotxe de bombers, diguem-li cotxe de policia, el que sigui, una necessitat urgent, doncs té moltes dificultats d'entrar al casc antic. Aleshores, per garantir la seguretat de tothom, de la gent que surt a la rua, de la gent que va a la rua, de la gent que hi participa, de la gent que ho mira, del públic, dels veïns, de tothom, hem hagut de fer més canvis. I això ho dic amb el ple convenciment de que el primer és important, és escoltar també no només els cossos de seguretat, sinó també les entitats, i les entitats també fan un esforç en aquest sentit, de que realment veuen i ho pateixen moltes vegades de que la rua, doncs, té punts d'inseguretat. Aleshores, el que s'ha convingut és que la rua actual havia de sofrir una modificació en els carrers del centre, per això que deia, de l'accessibilitat en cas d'una emergència. Per tant, la sortida es manté, estic parlant de la rua de la nit, la rua dels grans, diguem, surt del carrer Jesús, cap de la vila, i en lloc de baixar per Parellades i Bonaire, que el conflicte el teníem sobretot al carrer Bonaire, es baixarà pel carrer Sant Francesc, continuarà pel carrer Espalter, plaça del Pouvedre, Bassa Rodona i la Ribera. La Ribera igual, fins a la punta, pel cantó de muntanya, i després la Ribera pel cantó de mar, fins al pícnic. Entrarà per Avinguda Sofia i tornarà per on te tornava habitualment, carrer Mossell Llopis Pi, plaça del Pouvedre, Espalter, Sant Francesc, i torna al cap de la vila.
És a dir, Sant Francesc i Espalter serà anada i tornada.
Anada i tornada, anada i tornada, vull dir, serà el carrer de sortida i el carrer de tornada, però la rua torna al cap de la vila. D'aquesta manera ens asseguren els cossos de seguretat i d'emergències que l'accessibilitat i la seguretat del casc antic queda més garantida. Sobretot tota la zona del que és el carrer Parellades, els carrers que baixen cap a la Ribera, etc. Davant d'aquesta situació, fins i tot havien plantejat un altre recorregut, i les entitats havien fet la proposta i es va anar a comprovar fins i tot amb alguna carrossa per veure si giraven, que era baixar Parellades i girar per Marquès de Montroig i Primer de Maig. Les carrosses giraven, però sí que haig de dir que els cossos de seguretat i d'emergència es van dir que estaven traspassant el problema del carrer Bonaire al carrer Primer de Maig i Marquès de Montroig, que sí que era una mica més ample, però que en el fons per accedir-hi hi havia les mateixes problemàtiques, i per tant es proposava un recorregut alternatiu. Insisteixo, és molt important l'opinió de tothom, però a última hora, els cossos d'emergències i de seguretat són els que garanteixen que Protecció Civil de la Generalitat, Protecció Civil, avali el pla d'autoprotecció del Carnaval, i això és molt important comptar-hi. No podem fer una festa sense un pla d'autoprotecció, no podem fer una festa tenint l'opinió contrària de Protecció Civil i dels cossos d'emergència i de seguretat.
Per tant, en el fons, allò que els Mossos fa anys que estaven doncs reclamant, finalment es portarà mínimament a terme a partir de...
Jo no m'atreviria a afirmar això,
perquè
en el fons el que Mossos...
Matiseu.
El que Mossos i policia local fa anys que diuen és que la rua ha de ser a Baix Mar.
D'acord.
Sencera. Sencera. I això no ho estem fent. Simplement estem modificant els dos carrers, diguem...
Més conflictius.
Més conflictius a nivell de seguretat i d'emergències, que jo entenc que per un comparser, per una persona que surt la rua, són carrers molt bonics i que gaudeixes moltíssim, que és el carrer Parellades i el carrer Bonaire. Doncs aquest gaudi l'hem de saber traslladar al carrer Sant Francesc i Espalter. I això és la modificació, és a dir, no estem fent el que Mossos i policia en el fons voldrien que acabés passant per garantir ja la seguretat a nivell absoluta en un espai ampli i diàfan que seria el passeig de la Ribera o el passeig marítim. Estem modificant dos carrers de l'arrencada de la rua, que sí que transformen la rua substancialment a l'inici,
I a més però... la rua surt més llarga al final.
Surt més llarga amb l'intent que el cap no es mengi la cua també, i que si et donés el cas que passés, doncs evidentment la rua s'hauria d'aturar doncs al carrer Mossell Llopis Pi, doncs esperant que acabés de passar la resta de la rua direcció Bassa Rodona. La rua infantil es manté el recorregut.
I aquest sí que passarà per Parellades i Bonaire.
No, es manté el recorregut excepte el carrer Bonaire, que continuarà per allà, és a dir, sortirà del Cap de la Vila, carrer Jesús Cap de la Vila, Parellades avall i girarà per Marquès de Montroig.
D'acord, que era la proposta
per la nit.
Per la nit.
Sí que es farà perquè el volum de gent no és el mateix i la durada de la rua tampoc i la llargada de la rua tampoc, I per tant aquesta es mantindrà igual excepte el carrer Bonaire, que baixarà per Marquès de Montroig i Primer de Maig, sortirà el diumenge a les 12 del migdia, sortirà dimarts a les 3 de la tarda, les infantils. Les rues de la nit a les 8 del vespre.
Li preguntarem amb el president de la comissió, però s'ha hagut de suar molta tinta per arribar o gastar molta saliva.
Em consta que hi ha hagut moltes trobades, perquè m'han mantingut al corrent tant la regidora de Tradicions i Festes, Rosa Tubau, com el mateix president, Carles Garcia, però també em consta que cada any la conscienciació de que la situació és complexa i que cal trobar una solució entre tots, doncs també és més àmplia i més compartida per part de tothom, no només dels cossos i dels professionals. És molt important que escoltem els professionals, perquè moltes vegades et trobes algú que et diu: escolta, aquesta rua que heu proposat, qui diu que és més segura? No ho és, jo penso que jo opino, sí, però deixem que els professionals facin la seva feina, perquè, perdoneu-me, però qui millor entén de seguretat és la gent que s'hi dedica professionalment. Tots podem aportar idees, però probablement doncs qui entén més de pintura és un pintor.
Clar, si ens posem amb el maximalisme, la rua més segura és la que no hi és.
Sí, és la que no hi és, i potser és la que en el fons sempre ens posen sobre la taula i sempre surt, que és que baixi tot a Baix Mar. I amb això no hi estem d'acord. Amb això no hi estem d'acord. Per tant, si no hi estem d'acord, hem de posar eines, hem de posar idees per intentar que sigui més segura, per evitar que acabi baixant tota Baix Mar.
De moment, per entendre'ns, això ho estem veient com un pacte. Per una banda, es manté una part de poble per exigència del mateix poble, i per altra banda, doncs, es canvia el recorregut per exigència dels cossos de seguretat.
Sí, ho podríem dir així. És un acord, tot i que de vegades doncs hi pot haver algú, una part, que potser no ho acaba de veure clar i diu: bueno, però si no hi ha cap més remei, doncs ho accepta, tot i no estar-hi d'acord. Això pot passar també. De totes maneres, jo que he sortit molts anys per Carnaval, haig de dir que com una persona que surt disfressada, que vas amb una colla, un converser, diguem-li com vulguem, crec que tota la rua Baix Mar no la gaudiríem de la mateixa manera. És un espai massa obert, només que faci una mica d'aire fa molt de fred, per tant el públic no aguantaria potser tota l'estona, i de fet es nota molt l'ambient que hi ha quan vas dintre la rua, a dins dels carrers del casc antic, canvia totalment quan arribes a Baixa Mar. No només el perfil de les persones del públic que hi ha, que moltes vegades és forani i per tant no trobes coneguts, sinó per això, perquè passes fred, perquè tot està molt obert, hi ha menys gent, i per tant es gaudeix molt més en la zona dels carrers més cèntrics.
Aquí Sitges, quan es toca qualsevol petita cosa de carnaval, diguem, ja es fa tot enorme. Si es toca una cosa gran, a veure...
Sí, hem fet aquests últims anys que s'han tocat horaris, que s'han tocat la part final de la rua, etc. Vaja, ha sigut tema de conversa durant setmanes, i de converses molt intenses que fins i tot de vegades arriben
a l'atenció,
però de fet després tot es recupera, tot es recupera.
El carnaval, entre d'altres, l'organitzen Prado i Retiro.
Sí. Independents,
Iniciativa, entre d'altres, Prado i Retiro, que doncs l'últim dia que va venir l'alcalde en aquesta casa estaven pendents de si cobrarien o no cobrarien. Com ha anat tot això en aquests... va haver reunions, va haver coses, què ha passat?
De fet, en aquest ple del mes de gener, del dia 25, podríem dir que si tot va bé, tancarem aquesta situació. Quedarà tancada. En principi, Prado ja ha cobrat la seva subvenció, i Retiro no l'ha cobrada perquè forma part de la compensació que s'ha trobat com a solució dels reintegraments que la Intervenció General de l'Ajuntament deia que havien de fer de les subvencions no justificades o justificades incorrectament. És a dir, al Retiro se li exigia un reintegrament de 1.000 euros, molt gran, de 4 anys o 5 de subvencions, i la fórmula que s'ha trobat és... en lloc de que el Retiro hagi de reintegrar doncs aquestes quantitats econòmiques, cosa que suposaria una sotregada importantíssima per la seva tresoreria, doncs compensar-ho amb utilització que ha fet l'Ajuntament de les instal·lacions del Retiro físiques, de les sales, dels jardins, etc., durant aquests últims anys, i per tant, diguem que aquesta ha sigut la solució, i la compensació doncs podríem dir que es liquidarà aquest reintegrament, aquest deute es reintegrarà, i és la solució que jo diria que les tres parts, diguem, ajuntament, part política, ajuntament, part tècnica i legal, que seria la intervenció general, i l'entitat, la pròpia entitat, hem trobat i hem convingut i hem consensuat.
Finalment va tenir lloc, no?, la trobada de Retiro.
Hi ha hagut moltes trobades, al voltant de les festes de Nadal ens hem trobat en diverses ocasions, tots tres, l'alcaldia, Intervenció General i l'entitat, cadascú amb els seus tècnics, tant tècnics, diguem, comptables com juristes, per buscar una fórmula absolutament legal i que solucionés aquesta situació. I s'ha trobat, jo crec que amb satisfacció a totes les parts, i hem d'aprendre d'aquesta situació perquè no torni a passar.
Això és el que us anava a preguntar. S'han posat també els mecanismes per evitar doncs que hi hagi aquests sotracs, de manera temporal al final de cada any?
Jo vull insistir que hem parlat de Prado i Retiro, però hi ha altres entitats afectades, altres entitats afectades que també una a una, cas a cas, s'ha anat treballant de quina manera es pot solucionar la seva situació, la solució que nosaltres veiem més factible és que això ens hagi servit d'experiència per poder explicar-la i veure que aquestes noves maneres de, diguem, de treballar, que potser no hi estàvem acostumats ni el propi Ajuntament, a nivell tècnic, ni les entitats, doncs s'han de posar en pràctica i les hem de saber. Això vol dir que farem una jornada de formació tant pels tècnics de la casa, seguint els criteris de la Intervenció General, de com s'han de justificar les subvencions i com les noves normatives ens obliguen a fer-ho, i una jornada també pels gestors de les entitats, perquè d'aquesta manera no ens trobem doncs amb aquest embolic d'aquí un any, o d'aquí pocs mesos, d'aquí 10 mesos, és a dir, a final d'any 2016, quan s'han de presentar totes les justificacions de les subvencions.
Aquests nous criteris han representat un canvi gairebé cultural en els tècnics?
Sí, perquè fins ara tots teníem clar que l'Ajuntament doncs el diner és diner públic, i per tant el diner de les subvencions és diner públic, però potser tot el que ha passat amb el país i aquesta crisi tan dura que ho ha sacsejat tot casos de corrupció, casos de diner públic malgastat, etc, etc, ha fet que haguem de ser molt conscients que el diner públic és de tots i que s'ha de gestionar vaja, fins l'últim cèntim, amb molta criteri i amb molt de rigor, no? I això potser culturalment no ho teníem prou interioritzat, no? I per tant haurem de fer aquest canvi mental. I després hi ha una altra cosa que ha aflorat, que ha sortit i que potser tots no teníem molt clar, que és que les entitats que gràcies a que tenen prou ingressos, gràcies a que gestionen correctament, etc, que tenen, acaben l'any amb superàvit, no poden demanar subvencions públiques. Per què? Perquè les subvencions públiques no estan pensades per mantenir una entitat, estan pensades per fomentar una activitat d'aquella entitat. Però si realment l'entitat genera ingressos per si sola, o els obté d'una altra banda a través de patrocinis o de socis, etc, etc, i no li fan falta, no ha de demanar diners públics, perquè per si sola ja funciona. I això potser és un altre canvi cultural que hem d'insistir, perquè de vegades hi havia el criteri de dir, escolta, això, demanem una subvenció a l'Ajuntament, ja ho pagaran, no? I ara això no va així. Això no va
així. Si no hagués arribat a Sitges una persona amb un perfil professional tan estricte com la interventora, que, de la qual doncs, se n'ha parlat i se n'ha parlat bastant en els últims mesos, hagués arribat d'aquesta manera tan marcada aquest canvi?
Jo crec que ho heu dit molt bé. És a dir, potser no hagués arribat d'aquesta manera tan marcada i en tan poc temps. És a dir, les normes són les normes i s'apliquen, eh? Les intervencions generals que teníem anteriorment, algunes d'elles accidentals, perquè la plaça no estava coberta en propietat, com és el cas d'ara, no?
De la secretaria, que sí, que tampoc
que la secretaria justament en aquest cas pateix aquesta situació d'accidentalitat, no? Doncs ho hagués acabat aplicant, també. Però potser no amb aquesta celeritat en què l'actual interventor ho ha aplicat. Jo sempre li demanava un període de transició. Jo li deia, escolti'm, l'Ajuntament, les entitats estem acostumats a treballar d'una manera i potser cal un període de transició, no? I ell amb això ha estat molt, diguem, una posició molt clara de dir no hi ha període de transició, això és així i s'ha acabat, no?
Era necessari revisar anys enrere?
Legalment sí, perquè no havien prescrit, són 4 anys, és a dir, prescriuen els anteriors a 4 anys, i després perquè el sistema de fiscalització de l'Ajuntament implantat té un sistema de fiscalització previ, que es diu, no?, limitat. És a dir, que quan el moment que s'ha de fer una activitat i, per tant, pagar-la per part de l'Ajuntament, es fa una inspecció, una supervisió, diguem, tèbia. Tèbia. Després, a posteriori, s'ha de fer absolutament rigorosa de la primera línia a l'última, no? I això, aquest sistema que permet de vegades fer pagaments ràpids i permet tenir l'activitat subvencionada ràpid, tot i l'entitat de l'Ajuntament, té aquest inconvenient, que després s'ha de revisar tot i si no està correcte o hi ha alguna cosa que no s'ha justificat prou bé, doncs ja hi som. La intervenció, per exemple, seria partidari de la fiscalització plena, absoluta, i no es belluga ni un cèntim fins que tot està absolutament justificat abans de fer res, no? Jo no en soc partidari, Jo no soc partidari perquè és que, coneixent la pròpia administració, que som lents, no faríem mai res.
Ha faltat una miqueta de pedagogia de cara a les entitats sobre com fer aquest canvi de procediment?
Sí.
S'ha actuat, diguem, a partir d'uns criteris d'un món ideal que no és el que tenim?
Sí, probablement aquí la intervenció general en té part de responsabilitat, perquè venia d'un altre ajuntament en què ja estaven acostumats i quan van arribar aquí van dir, doncs escolta, aquí igual, doncs aquí encara no hi hem en aquest escenari, no? I potser ha faltat pedagogia a les entitats i pedagogia al propi personal de l'ajuntament entre departaments, perquè la intervenció general es dedica a unes coses comptables i financeres de l'Ajuntament, però després hi ha esport, després hi ha cultura, després hi ha cooperació, després hi ha turisme, etc, etc. I bé, potser sí que ha faltat, no? Ara, diguem, ara que ha passat, diguem, mica el temporal, doncs sí, una mica més de pedagogia, de mà esquerra, de seure, d'explicar-ho, no? Bé, és una feina que hem de fer segur, no? I evidentment això ha suposat un desgast per la pròpia Ajuntament, per la pròpia administració, de que bé, doncs, potser ens ho podíem haver estalviat fer-ho d'una altra manera, no?
I per les entitats?
També, també, evidentment, evidentment. Per les entitats les primeres.
Volíeu aprovar el pressupost a principis de desembre, finalment va ser a finals de desembre, però es va aprovar un pressupost que a més es va pactar amb tres grups, o com a mínim tres grups hi van donar suport, fora dels dos del govern, òbviament. Dos més es van abstenir i només un grup va votar en contra. Aquests vots volen dir alguna cosa de cara a la legislatura?
Jo crec que com a mínim d'entrada demostren o posen, diguem, en manifest, no?, l'actitud de cada grup. És a dir, hi ha hagut uns grups que han votat a favor del pressupost i una mica s'està reproduint la mateixa escenari que les ordenances fiscals, una mica, que els impostos que vam aprovar i taxes que vam aprovar a l'octubre, no? S'està demostrant o posant de manifest una mica l'actitud dels grups, que jo crec que és la que pot passar en aquesta legislatura. Tenim uns grups que van votar que sí, en aquest cas Nou Horitzó, Sitges Grup Independent i el Partit Popular, antics socis de govern de la meva formació política.
Ara, es dona la circumstància, no sabem si hi ha relació causa-efecte amb
penso
això.
Penso que la CUP en el ple va utilitzar i va dir, diu, han votat a favor d'aquest pressupost, a part d'Esquerra que està al govern, doncs tota la dreta, em sembla que els termes en què parla la CUP, entenguem-se, i van dir, diu, l'anterior govern, no? Això vol dir alguna cosa. Jo agafant aquesta reflexió de la CUP, diria, els partits que tenen cultura de govern i que l'han tingut recentment han vist i són conscients de les dificultats que tenim avui en dia per tirar endavant un ajuntament amb tot el que hem de fer de reforma interna de l'ajuntament, amb tot el que hem de fer al servei de la ciutadania, i en un moment complicat, en un moment de crisi, i amb aquesta cultura de govern són els que han portat propostes per pactar el pressupost. Per tant, ho posaria aquí. I després el grup de Ciutadans i la CUP, que es van abstenir, reprodueix el que va passar a les ordenances fiscals, amb aquesta voluntat de col·laboració i de pacte que l'han anat mantenint des del principi de la legislatura, i després hi ha hagut el vot contrari de les Sitges en positiu, que també va passar, doncs, en anteriors, diguem, acords que hem anat prenent, però que també hem obert una línia de conversa perquè això no ha de ser sempre així, no? Per tant, crec que pot marcar una mica el camí de la legislatura, almenys aquest inicialment. No hi veig més en aquest moment, més enllà de que això pugui dir aquest serà el pacte de govern i això no ho serà. No.
S'ha reconduït una miqueta la tensió que es va copsar entre Miquel Forns i Ricard Vicente, especialment a principis del mes de desembre, en aquell ple famós que bé, doncs no, es va evidenciar un cert distanciament, i després es va fer públic, doncs, que finalment sí que s'havien trobat.
Sí, el distanciament es va produir, jo crec que és ben clar, i ha sigut ben públic, arrel d'aquella moció que va presentar alguns grups de l'oposició, entre ells Sitges en positiu, doncs perquè l'alcalde, doncs, dimitís o bé de l'alcaldia o bé de diputat de turisme de la Diputació, no? Clar, a mi això em va saber molt de greu, justament que ho impulsés una formació política que forma part de Sitges en positiu, que és el Partit Socialista, quan, bueno, Sitges ha tingut una pila d'anys el diputat de la comarca, la Diputació de Barcelona, a més amb càrrecs i responsabilitats de govern, i per tant no entenia, vull dir, això bé, hi va haver aquest distanciament. Passat això, passat aquest capítol, haig de dir que ens hem vist, que ens hem trobat i que hem parlat i que hem convingut que no pot ser, doncs, que el partit majoritari de l'oposició, doncs, i els partits del govern estiguem distanciats i que per tant continuarem parlant de tots els temes, de vegades potser ens posarem d'acord, de vegades potser no, però... I la mà estesa, insisteixo, a que el govern passi de 8 a més regidors, la tenim i la mantenim. No sabria dir-li en qui podrà acabar siguent això, perquè tot depèn molt de com vagin les coses, però que hi és i la mantenim.
Creieu que algú entrarà? No us preguntarem qui.
Actualment, a dia d'avui, no. Actualment, a dia d'avui, no veig en aquest moment que ningú hi faci especialment el pas, i els que voldrien fer-lo, doncs, tenim discrepàncies dintre de l'equip de govern. Vull dir, això també és públic, és públic. els anteriors socis, doncs, socis, parlo en el cas meus, diguem, de l'anterior mandat, doncs nosaltres hi hem treballat amb ells i veiem les coses, no? I doncs Esquerra Republicana veu diferent, però vaja, no explico res que ningú no sàpiga.
D'acord. Per tant, doncs, haurem de deixar passar uns quants mesos per veure com es situa tot.
Sí, també vam, al principi del mandat dèiem que depèn de com haguessin anat les eleccions del 27 de setembre, no? Potser doncs després es podria produir algun escenari diferent. Després vam dir el 20 de desembre, ara en principi d'eleccions no n'hi ha, no ho sé. Per tant, aquesta excusa no val. Per tant, ja ho veurem.
De fet, heu fet el primer canvi d'any amb un ajuntament format per 8 grups, si no em descompto, 8 grups. És un ajuntament difícil, o un ple especialment, i unes juntes de portaveus difícils de gestionar amb tanta gent.
Sitges ha destacat sempre per no tenir el bipartidisme clàssic. Uh-huh. A mi l'altre dia, en l'últim ple municipal, hi va haver un grup municipal que van dir que havien vingut per trencar el bipartidisme i que se volien assemblar la política nòrdica. A mi tot plegat em va sorprendre, perquè és que Sitges bipartidisme no n'hi ha hagut mai. Una cosa és que les alcaldies de Sitges, en temps de democràcia, és el 79, hagin, diguem, sigut o bé del PSC o bé de Convergència i Unió. Però bipartidisme, no? Perquè, per exemple, el cas nostre de Convergència i Unió, sempre que hem governat ho hem hagut de fer en coalició. Sempre. I el Partit Socialista ho ha fet molts anys també en coalició. Inclús a vegades s'ha presentat ja a les eleccions amb candidatura de coalició. Per tant, el bipartidisme a Sitges no ha existit. Per tant, que avui hi hagin 8 grups és el reflex d'una dinàmica a Sitges ja habitual, de que sempre hem sigut més grups que altres ajuntaments, on només hi havia potser 2, 3 o 4 representacions, aquí sempre n'hi ha hagut més, i a més bastant fragmentat, però sí, potser 8 grups no hi havíem arribat mai, no el recordo ara. En qualsevol cas, és molt plural, i això vol dir el que està passant i el que estem fent, no només nosaltres, jo diria que molts ajuntaments d'aquest país, que és dialogar constantment. Un òrgan de l'Ajuntament que ha agafat molt de pes, no només aquest mandat, sinó el mandat anterior, ja sobretot la segona part, és la Junta de Portaveus. La Junta de Portaveus és un organisme on hi ha representat el portaveu de cada grup municipal, tant de l'oposició com del govern, és a dir, els 8 grups. I actualment es reuneix moltíssim en aquest mandat. No només un cop al mes, com està estipulat, sinó jo diria que a vegades fins i tot hi ha mesos que 2 i 3 vegades. Per què? Perquè és necessari, es necessita del diàleg constant per poder fer tirar projectes endavant, donat aquesta pluralitat i que el govern està en minoria.
És necessari establir,
tampoc,
és necessari establir una certa complicitat amb tothom.
Sí, perquè a més tenim voluntat de fer projectes, tenim voluntat de tirar endavant tot el pla de mandat, però el pla de mandat el govern sol amb 8 regidors no pot fer. Per tant, tots els projectes del pla de mandat pensats per les persones, pensats per desenvolupar econòmicament aquest poble, la promoció turística, la millora de la via pública, etc, etc, necessitem de l'oposició.
Per sobre nostra tenim, doncs, un altre tema que no depèn de nosaltres, però que evidentment doncs hi és, que és el procés. És allò que metafòricament s'anomena el procés, i així ens entenem tots. Aquest, i ara parlarem també de la formació del nou govern i si hem d'anar a demanar l'usó amb el nou conseller, suposo que no, perquè estem...
Si no hem demanat, perdona?
Si hem demanat dir a la nova escola, a l'Agnès, he dit l'usó i em referia a l'Agnès.
Ara en parlem
de l'Agnès, però bàsicament, fins a quin punt doncs aquestes consideracions de política o de més alta política que la política municipal poden enverinar, poden tensar aquestes relacions necessàries per tirar el poble doncs, o les coses diguem més a nivell d'Ajuntament endavant.
Hi ha una part que influeix, hi ha una part que no. Tots els grups que estem a l'Ajuntament tenim clar que ens hem presentat a unes eleccions perquè el nostre objectiu és Sitges. Això ho tenim tots clar. Jo, vaja, no ho posaria en dubte de cap grup. Ara, el que està passant al país té una certa influència. Jo diria que fins i tot el pacte actual del govern entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, que mai havíem governat junts a Sitges, mai, sempre havíem estat o uns al govern o els altres a l'oposició, sempre des del 79, per primera vegada ha sigut possible, jo crec, influenciat pel procés. Clar que sí. Evidentment, també pel canvi generacional que hem fet els dos partits a nivell local. Però la situació del procés i del país hi ha tingut molt a veure, i de fet en l'acord de pacte de govern hi era reflexat, i en el pla de mandat també hi té un capítol que en parla. per tant influeix, eh? I això també pot influir a les relacions govern-oposició, clar que sí. De fet, hi ha alguns grups, tant el govern com l'oposició, que ideològicament a nivell de sentiment nacional, o bé espanyol o bé català, o bé català-espanyol o espanyol-català, estem ben antagònics o ben clarificats, eh? Per tant, segur que hi ha una part qui influeix, però jo insisteixo, crec que tots els grups tenim clar que la nostra gestió és municipal, eh? I malgrat aquest sentiment nacional i de pertany a un projecte nacional, el primer és Sitges.
Per què serà que les mocions que duren més en els plens acaben sent les qüestions nacionals?
Sí, perquè la part municipal ja l'hem fet amb tot l'ordre del dia anterior, sí. I després per què? No ens enganyem.
Hi ha una part emocional.
Hi ha una part emocional, hi ha una part de que tothom vol fer el seu granet de sorra contribuint en el procés.
No, anava a dir emocional i de lluïment, però bé, és una miqueta,
de
tot.
No li nego, perquè realment de vegades és així.
Hi ha un govern nou a la Generalitat, també.
Sí, tenim president nou i a més, permeteu-me que digui que celebro moltíssim que la presidència de la Generalitat l'ocupi un alcalde.
Un alcalde.
Perquè realment el món municipal és importantíssim. El món municipal és on treballem dia a dia, jo diria les 24 hores. Hi ha un alcalde que conec que sempre em diu: no t'has parat mai a preguntar quina és la teva jornada laboral? I quan diu laboral ho vol dir de dedicació, no tant d'allò de les 8 hores, sinó de dedicació. Diu, comença a les 9 del dematí, o a les 8 del dematí, o a les 7 del dematí, i acaba a les 7 del dematí del dia següent, no? I realment és així. I per tant, una persona que ve del món local, que sap el pa que s'hi dona en la lluita cada dia aixecar la persiana del teu municipi amb tot el que suposa, i aquest contacte de proximitat, doncs em celebro molt que la presidència de la Generalitat, el Carles Puigdemont, el president Puigdemont, tingui aquesta visió i aquesta sensibilitat. De fet, en el ple d'investidura hi va haver més d'una persona que em va dir: com es nota que és alcalde? Diu, perquè no s'està dirigint als diputats i diputades, s'està dirigint quan parla a la ciutadania, perquè això els alcaldes és un defecte que tenim, que moltes vegades, doncs, com que estem tot el sant dia al carrer, amunt i avall, a les entitats, als barris, parlem molt amb la gent i fa que aquesta proximitat fins i tot s'hagi traslladat ara a l'hemicicle, al Parlament, no? I per tant ho considero molt, molt positiu.
És el tercer president alcalde, perquè president Maragall ho va ser, president Montilla ho va ser.
Correcte. Doncs, per tant, crec que és molt positiu.
Us ho esperàveu?
No, el Carles Puigdemont no m'ho esperava.
No, el pacte.
No, jo sincerament...
Us veieu ja votant al març?
Jo, el nostre grup, de convergents i demòcrates d'aquí Sitges, inclús amb els companys socis de govern d'Esquerra Republicana, durant la setmana, teníem interioritzat que ens anàvem a unes eleccions el mes de març, no? I a vegades ho havíem comentat amb companys de la CUP, també, vull dir... No ho teníem, va ser una sorpresa, I que fos el president Puigdemont, doncs també el Carles Puigdemont també va ser una altra sorpresa, perquè en les travesses no hi entraven.
Sempre apareix un tapat, aquestes coses sempre apareix un tapat.
No, i el president Mas ja ho té, això. Ja ho té, que sempre té una
carta,
una carta amagada, no? Per cert, haig de dir que ahir vam tenir govern i nosaltres ja ens hem posat en marxa amb el govern.
És el que anàvem a preguntar ara.
En el cas de l'escola Agnès, estem esperant no només que es nomeni conseller, sinó que es nomenin els segons i els terceres espases, és a dir, les secretaries.
Sí, perquè el conseller ara qui és? Consellera, no?
És consellera. És que
Meritxell Batet, potser?
No. És que Meritxells hi ha tres.
Ui.
Meritxell Ruiz, Meritxell ara... Bassa i Meritxell Borràs.
Ho tenim massa recent.
Massa recent. No sé si és una dels Meritxells, la consellera, l'honorable consellera d'ensenyament. No recordo el nom, però en qualsevol cas estem esperant que es nomeni director general, perquè en qui ens hem de veure concretament és amb el director general, que és on està el projecte a sobre la taula del despatx del director general de centres públics. I per tant, en aquest cas estem esperant.
És el senyor del botó, llavors, el que tindrà el botó per...
Sí, evidentment el vistiplau de la consellera. Correcte. I evidentment del govern, perquè l'últim hora qui posa els diners el govern, però en qualsevol cas la relació la tenim el director general, perquè el director general qui havia ara en funcions ja no ens volia ni rebre. Aleshores, el que sí que també ja ens hem posat en contacte per veure'ns i per parlar és amb el nou conseller de Cultura, Santi Vila, i amb el conseller d'Interior, el conseller Gené, que repeteix. Conseller Gené, en el cas de Carnaval, dispositiu de seguretat, i també dispositiu de venda ambulant i dispositiu de prevenció, de preventiu, sobretot del nostre municipi turístic, i en el cas de la Conselleria de Cultura, temes del Festival de Cinema, museus, programació cultural, etc, etc. Per tant,
i patronat.
I patronat depèn de patrimoni.
Ah, no, que no patrimoni, és de cultura.
No, el patronat depèn de patrimoni. I per tant, patrimoni no hem vist a l'organigrama, però fins ara depenia del conseller Mas-Colell, és a dir, d'Economia i Hisenda. Si és així, dependria de la vicepresidència, de l'Oriol Junqueras, eh? Però no hem vist l'organigrama i per tant estem allò. En qualsevol cas, ja que surti el tema del patronat, el govern tenim el convenciment de que aquest és el mandat on hem d'adquirir el patronat pel poble de Sitges. Precisament l'última reunió de govern que vam tenir, en vam estar parlant, perquè hem demanat a la Generalitat que facin una taxació de l'edifici, perquè ara hi ha la doble aquesta situació de que hem de que volem adquirir el patronat, però que hi ha una sentència judicial que condemna l'Ajuntament de Sitges per una llicència i per unes obres fetes a la part de darrere que l'Ajuntament no va fer prou bé o no va autoritzar correctament. Per tant, tenim el convenciment de que hem de posar diners per pagar aquesta sentència i posar diners per l'adquisició del patronat. I això ho volem fer en aquest mandat. L'objectiu és que el patronat poder-lo posar a disposició de les entitats culturals i cíviques del municipi. No sé si podríem dir hotel d'entitats, o un espai polivalent per poder-hi fer activitats de culturals i socials i cíviques. No sé si arribarem a poder-ho fer-ho tot, però haurem d'anar a pams. Primer adquirir-lo i després fer les obres per poder-lo posar a disposició. Tant de bo ho puguem fer tot en aquest mandat, però si no, com a mínim, que aquest sigui el mandat perquè el patronat torni a ser pel poble de Sitges.
La Generalitat es deixarà?
Es deixava fins ara, amb el conseller Mas-Colell. Espero que amb el conseller que pertoqui no hi hagi cap inconvenient i puguem adquirir el patronat.
Què passarà amb les piscines?
Les piscines, el pla de viabilitat està en marxa. Com sabeu, el pla de viabilitat ens obliga a les tres parts a fer un esforç econòmic important. Parlo de la piscina municipal, en aquest cas, de la situació de preconcurs en la qual està, que suposa el pla de viabilitat que l'Ajuntament posem gairebé 1 milió d'euros per reflotar la situació, que la concessionària SEAE Sitges, per part de l'empresa mare, que és SEAE, diguem general, li faci una quitança, l'empresa mare, a la filla, d'1 milió d'euros, i que Bankia, que és el tercer element, o diguem el tercer agent, que és on hi ha la hipoteca, també, perdoni, faci una quitança d'1 milió d'euros. És a dir, aquí tots ens estem arremangant. Tots.
Bankia també està d'acord, no?, amb aquesta quitança? Ah.
Jo hauríem de preguntar amb ells, però en qualsevol cas estem tots en aquest escenari, estem tots en aquest escenari, de que uns rondinant més, altres rondinant menys. Tots estem fent un esforç al voltant d'1 milió d'euros per sortir d'aquest entrebanc de la piscina municipal. Aquest pressupost ja hem posat ja 300.000 euros per anar posant aquest, per anar a costar-nos aquest 1 milió d'euros, aquest pressupost del 2016 ja els hem posat l'Ajuntament, avui els primers, perquè quedi clar que la nostra voluntat és salvar la piscina municipal. I mentrestant ens hem donat aquests 6 mesos de marge amb el Club Natació per acabar de decidir, doncs, quin és el futur d'aquelles instal·lacions que passaran a ser municipals amb la dissolució del consorci, que ja està en marxa també, i veure què passa amb el club, si el club, doncs, es pot quedar allà o no, si surt un tercer que ho arrenda, o si hem de fer un concurs públic i el club es presenta per continuar estant allà, o aquesta opció que presenta o que apunta al pla de viabilitat, que és que es faci una piscina olímpica pagada per l'Ajuntament a la piscina municipal, unes pistes de pàdel pagades per la concessionària a la piscina del Poble Sec, diguem-ne, per ampliar aquest complex esportiu d'aigua, i que el Club Natació passi allà a la piscina a tenir la seva seu social. Aquest és l'escenari. Jo diria que en aquests 6 mesos, 1 any, 2 anys, hem de veure la llum amb tot això, cosa que vol dir, doncs, que realment, si hem de fer una piscina olímpica, l'haurem de construir, per tant l'hem de pressupostar.
Tenim un problema amb una piscina i tenim un problema amb una altra piscina.
Com és que en posem una tercera?
No, la solució relacionarà les dues piscines necessàriament.
La solució, però?
La solució relacionarà, perdoneu que
sí, 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 correcte.
Les dues piscines necessàriament.
És que aquest plantejament que dieu és el que hem fet, és a dir, el que apuntem és una solució global per les dues instal·lacions d'aigua, i a més, una altra solució que hi hem posat, una altra aposta que fem, és l'aposta pel turisme esportiu. El pla de qualitat turística s'està acabant, espero que en els propers mesos ja el puguem tenir acabat, apunta que una de les opcions per les quals Sitges haurà de treballar els propers anys és per atraure turisme de caire esportiu. Això voldrà dir tenir unes instal·lacions esportives preparades per poder-ho rebre i per poder-ho acollir, i per tant de qualitat, posades al dia, i també uns esdeveniments esportius, doncs, de cert nivell, eh? Per tant, no només pels esdeveniments, sinó també per fer entrenaments, eh? Per tant, tenir una piscina olímpica va en aquesta línia, i per tant, diguem que podem agrupar la solució de la piscina municipal, la del Club Natació, i aquesta aposta pel turisme esportiu, que és un turisme cívic, de qualitat, de salut, familiar, moltes vegades, doncs perquè pugui ser una aposta de futur pel municipi.
Ara que he tret el tema del turisme, sou diputat de turisme de la Diputació de Barcelona. Dona molta feina? Us dona...
És combinar-s'ho, eh? Jo, com sabeu, el dia que físicament estic a la Diputació és el dijous al matí, que és el dia que hi ha plens, que hi ha junta de govern, que despatxo i que rebo les visites dels diferents municipis, eh? I el dia que faig territori, més algun altre acte que em surt doncs, al llarg de la setmana, al vespre o així, que en tenim varis. Precisament, doncs ara estem treballant en un projecte molt interessant, que és un projecte de mandat, que és el projecte del riu Llobregat, que és convertir el riu Llobregat des del seu naixement, les fonts de Llobregat a Castellar de Nuc, fins al Delta, fins al Prat, amb una via verda transitable, és a dir, per poder-la fer a peu, en bicicleta, a cavall, i que per tant sigui un eix vertebrador de tota la província de Barcelona, tota la demarcació, de totes les comarques que travessa, i de dinamització turística dels municipis per on passa. No només per on passa el riu Llobregat, sinó també els seus afluents, o diguem canalitzacions importants, com podia ser la Séquia de Manresa, com podia ser el riu Anoia, el Cardener...
Són molts quilòmetres, això.
Molts quilòmetres, molts milions d'euros de pressupost, i de cost que tindrà, però que els municipis s'hi estan abocant perquè veuen realment una oportunitat de dinamització econòmica i sobretot de retorn social, perquè jo sempre ho he dit i m'agrada molt insistir-ho ara que tinc l'oportunitat d'estar per molts municipis de la demarcació de Barcelona, que és que el turisme és una de les indústries i de les activitats econòmiques més socials que hi ha, amb més retorn, i que molta més gent creant petites emprenedories o petites i mitjanes empreses pot participar, o bé com a treballador o bé, com deia, com a emprenedor d'aquesta activitat turística, i per tant crear riquesa, i em sembla que és el que hem de fer.
Sitges se'n podrà beneficiar de que ara mateix ostenteu aquest càrrec?
És bo per Sitges perquè, entre altres coses, una de les marques que gestionem la Diputació de Barcelona és la marca Costa de Barcelona, la marca Costa Barcelona, és a dir, que en el fons és la marca que conjuntament amb la ciutat de Barcelona exportem a tot el món. Recordeu que la marca Catalunya, no parlo de política ara, parlo de marca turística, màrqueting turístic, és menys coneguda que la marca turística Barcelona. Per tant, tot el que significa construir al voltant sota el paraigües de Barcelona és positiu per Sitges, i per tant que tinguem el diputat i siguem allà va molt bé. Per exemple, per què? Doncs perquè la imatge gràfica de Costa Barcelona sigui la imatge de Sitges, per exemple. Ja ho ha estat, evidentment ho hem de fer equilibradament. Sóc el diputat de tota la província, i també Calella, i té el seu espai, també Malgrat, també Santa Susana, també altres indrets de la província. D'altres coses, per exemple, hi ha icones de la província que són molt conegudes a nivell mundial també, per exemple Montserrat, i per tant això ho tenim en compte. Però que Sitges hi siguem, i el seu diputat doncs sigui el Batlle de Sitges i ho tingui present constantment, doncs és molt important. Penseu que la Costa Catalana, les tres marques de la costa són Costa Brava al nord, Costa Daurada al sud, i la costa central, que és Costa Barcelona.
Costa Barcelona.
I això és el que exportem al món. Al món. Per tant, insisteixo, que Sitges sigui la imatge, l'skyline, el grafisme de Costa Barcelona habitualment, és importantíssim.
Ara que esteu veient doncs altres municipis turístics, altres destinacions, altres gremis turístics, treballa tothom molt diferent?
Cada poble té la seva idiosincràsia, però en general es reprodueix molt la situació que fem a Sitges, que és que la promoció turística l'hem de fer al sector públic amb el sector privat. Hi ha diferents opcions. Hi ha llocs que tenen patronats municipals de turisme, com el que havíem tingut a Sitges, on hi ha el sector públic i el sector privat. Hi ha llocs que hi ha una associació empresarial que reuneix el sector privat, hotelers, botiguers, restauradors, i que tenen una relació habitual de comunicació i de treball amb el seu ajuntament. Hi ha llocs que tenen un consell de turisme, com el que nosaltres volem implantar, Agències de turisme, empreses públiques, no en conec cap altra experiència a la província, a nivell de municipi, a nivell de comarca sí que n'hi ha algun, a nivell de comarca sí. I després, el cas de Barcelona Ciutat, que és un consorci, que és un consorci on hi ha el Consorci Turisme de Barcelona, hi ha l'Ajuntament, hi ha, i llavors hi ha el món privat. Però diguem que cada terra fa sa guerra, cadascú té la seva fórmula, però tots coincideixen en una cosa, que és que seure en una mateixa taula, Ajuntament i sector hoteler, restaurador, botiguers, per dissenyar conjuntament la promoció turística. I això ho continuarem fent a Sitges amb aquesta taula de turisme, amb aquest Consell de Turisme.
I una més, Barcelona menja a part en tot aquest conglomerat?
Tenim molta relació últimament. Abans menjàvem a part, evidentment el volum de la ciutat i el volum turístic menjava a part. Però ara la mateixa ciutat s'ha donat que al voltant d'ella, a molt pocs quilòmetres, i no tant en quilòmetres perquè avui en dia les distàncies es compten en hores, a una hora, com a molt, a una hora i mitja, té el Pirineu. Barcelona té Pirineu, perquè el Berguedà és el Pirineu de Barcelona. I per tant, té una oferta de neu i d'esport de neu, per exemple, o de muntanya o de gastronomia, que la té a tocar de Barcelona i l'ha d'ofertar. O té, per exemple, l'enoturisme. Té les caves, té els cellers, té les vinyes, que ho té a tocar de Barcelona i que, per tant, complementa molt l'oferta. O té, per exemple, Sitges, amb una idiosincràsia cultural, patrimonial, de municipi d'acolliment de congressos, etc, etc, de paisatge, de nàutica, que complementa molt bé la ciutat i que pot ser molt atractiu, a part del valor de per si mateix que té Sitges.
Doncs a veure si sí, mantenim aquest valor d'estar a prop de Barcelona. Miquel Forns, Batlle de Sitges, moltíssimes gràcies.
Gràcies una vegada més. A tots, i si no parlem abans, bon carnaval.
Doncs bon carnaval.